Vinga, que avui el programa va de conèixer i parlar amb sitgetans interessants i amb històries i descobrir històries interessants. Amb qui parlarem ara, doncs tot ve a partir de la presentació del joc de les festes sitgetanes, que com saben es va presentar l'altre dia. Queden ja poquíssimes unitats, eh? Ahir en quedaven 70 per vendre, de les 500 penso que van editar, per tant espavilin si en volen. Però el que anava... En aquest joc, que saben que és un joc de taula, d'alguna manera es fomenta, es divulga, s'ensenya, s'explica, es juga a partir de les festes de Sitges, de les nostres tradicions, òbviament hi ha unes fitxes, hi ha unes peces. I aquestes fitxes, aquestes peces, les ha fet algú d'aquí de Sitges, que té empresa aquí a Sitges, i que l'altre dia doncs, em van fer menció en aquesta presentació, més enllà, òbviament, de l'agraïment per col·laborar amb aquesta iniciativa del Joc de les Festes Sitgetanes. Ell és Ramon Paco, que és qui està darrere de Tres de Traca, que és a partir d'on han fet aquestes fitxes del Joc de les Festes. Ramon, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt agraït d'estar aquí.
Vaig a fer primer un canvi amb això dels... Perquè ara m'estic sentint com en... no ho sé, rara. Des d'aquí em sento rara. Un segon. Ara. És que em sentia com estranya connectada aquí. No sé per què em sentia malament. Bé, tant fa, que els oients això tant els hi fa. El que els dèiem, Ramon Paco és qui hi ha darrere de Tres de Traca, que és amb qui es posen en contacte, entenc, no?
Sí.
Des de la comissió de Corpus, no?, amb aquesta iniciativa del Joc de les Festes Sitgetanes, i com va això? Et truquen i et diuen, escolta'm, Ramon, bueno, que sabem que tu fas coses en 3D i necessitem algú que ens faci les fitxes,
sí,
o què?
Sí, més o menys van així, sí. Des de la comissió sempre estan molt pendents dels artistes locals,
sí,
des dels cartells de Corpus, etcètera, uh-huh. I vaig tenir la sort de que aquest any en concret, dins de la comissió, em coneixien dues persones, una és l'Anna de Mirastels,
sí,
i també he treballat molt amb ella, també perquè tenim un nínxol bastant comú,
sí,
i a partir d'aquí ella va dir, doncs, si s'han de fer les peces, aquesta persona segurament és la indicada. Va venir part de la comissió encarregada del disseny,
uh-huh.
I quan vam estar parlant em va encaixar molt bé, i a partir d'aquí vam començar tot el procés de creació de les pròpies peces.
Uh-huh. Uh-huh. Per tant, ja saben qui hi ha darrere d'aquestes peces que trobaran en el joc d'aquestes fitxes, que és en Ramon Paco, que és Tres de Traca, que és una de les seves marques, perquè després té aquesta altra, no? Té com dues línies de negoci, ara en té una tercera a punt d'obrir. Però explica'ns una mica, perquè clar, el que veuran, el que tindran, són unes fitxes fetes, òbviament, amb 3D, és a dir, impressores 3D, tota aquesta tecnologia digital, no?
Sí.
Que és a la que t'hi dediques, i t'hi dediques des de quan? Perquè tu el teu negoci, tu treballes d'això, eh?
Sí, mira, completament ja a disseny, 3D i restauracions.
Sí.
I a partir d'aquí, doncs, fa ja uns 5 anys, 6, ben bé, vaig començar ja en el món dels videojocs, després vaig conèixer el món de la impressió, de la fabricació additiva, i poder fer el model, poder ser artista-escultor dins de la pantalla i després poder-ho tenir a les mans, és una cosa molt diferent a nivell com... Et torna una mica l'artista tradicional,
uh-huh.
Que és una mica el que fa més gràcia, el tenir l'escultura,
sí,
allà davant i poder-la palpar. A partir d'aquí, doncs...
És com que uneix una mica dos mons, no?
Sí, sempre m'agrada dir que som artistes bohemis digitals,
mm-hmm,
que és una mica la mm-hmm explicació més ràpida.
Mm-hmm.
Tenim aquesta part més artística, més creativa i de més, i tenim la sort, entre moltes cometes, perquè tenim altres problemes, però la sort de, per exemple, anar molt més ràpid que un escultor tradicional. Tenim la simetria automàtica, després ja fem contrasimetries i de més. Però clar, quan parlo amb escultors i constructors de bèsties i d'imatgeria,
sí,
que sempre em tiren una mica la xineta de que és que tu vas més ràpid que nosaltres.
Clar.
I a partir d'aquí també hem començat a treballar junts i hem començat a fer també exploracions.
Però tu arribes aquí interessat perquè ets molt més aviat de l'escultura, de l'artesania, o més aviat, diguem, per l'altra vessant, per la vessant més digital, diguéssim?
Jo crec que més la part digital. Jo era molt jugón.
D'acord.
Bueno, i ho segueixo sent. I tot el món, tota la creació aquesta més artística era el que més em cridava l'atenció. A partir d'aquí vaig poder veure, perquè realment la meva formació oficial és educació infantil.
D'acord.
Jo vaig començar...
Si tu ets mestre d'educació infantil.
Sí. No, TEI. Soc tècnic.
D'acord.
Sí, tècnic. A partir d'aquí, ja fent pràctiques i començant a treballar en això, jo realment em vaig adonar que disfrutava més de jugar amb les plastilines que els propis nanos. És a dir, que hi ha un problemet, que això s'ha de solucionar d'alguna manera, perquè tants anys fent això i gaudint més jo la part més plàstica, anem a veure què passa aquí. Vaig començar a estudiar també disseny de videojocs, i a partir d'aquí és on vaig veure ja que aquesta part de creació, aquesta part de tot el que tens al cap, poder-ho plasmar d'una manera... A nivell emocions també faig escultures més,
sí,
viscerals, diguem.
Uh-huh.
clar, és molt més expressiu que no pas pues, una feina molt més, diguem, tancada, organitzada, de dilluns a divendres, que saps el que has de fer. A mi el que més m'apassiona de lo meu és que dilluns t'apareix un client que vol una figura X i dimarts igual et ve pues, això, la comissió de corp, pues, que veurem unes fitxes. I això de no saber...
No hi ha una rutina, està, no?
Exacte, no hi ha cap rutina ni cap horari, realment. I a partir d'aquí doncs, és el que més m'agrada, la part creativa. Diguem.
I quan entres en aquest món, de seguida veus que el món del folklore i les tradicions és un nínxol de mercat?
Sí, aquí va ser una mica història breu. Sí. De, tothom, bueno, quasi tothom coneix a la Montse Quelon, que és ma mare,
sí.
I va per la part parroquial.
Sí.
Jo vaig tenir la sort de que vaig viure les tradicions d'una manera molt diferent a lo que normalment es viu, que és surts a tot el cercaviles, vas, sí, a veure'ls.
Sí.
Jo ho veia des del punt de vista de l'altar, perquè un cop fet la comunió em van apuntar directe a ser escolar.
Sí.
Clar, veure gegants i metgeria, veure els balls dins de l'església, per soc músic, llavors la sonoritat de l'església, les gralles, tabals, timbals, que a mi em removia per dintre a nivell emocional. I, bueno, crec que puc arribar a juntar dos passions. També em vaig juntar amb una altra persona que és, vam començar 3D Draca, també vinculat a la imatgeria, no a la imatgeria, a les festes.
Sí.
I on doncs crec que hem de tirar per aquí. Per feines i motius laborals, sí, va tenir que deixar-ho, i a partir d'aquí doncs ja que hi soc, tirem milles cap endavant.
I quan fa d'això?
3D Draca farà 4 anys.
4 anys ja.
Sí. Sí.
I content amb, sí, l'evolució que està,
sí,
tenint?
Sí,
sí,
la veritat que sí.
És curiós, com aquest món de les... I això ho hem parlat alguna vegada també amb l'Anna Sánchez, del Mil Estels, que és una altra, com saben, membre d'aquesta comissió de Corpus, sí, una també de les col·laboradores, perquè ha estat l'encarregada de dissenyar aquest taulell estupendo, sí, del joc de les festes, i que amb ella ho hem parlat crec alguna vegada, perquè ha vingut també alguna vegada aquí a la ràdio, de com... quina descoberta ha estat aquest món de les tradicions, del folklore local, en aquest cas, o de proximitat, perquè després això s'estén, no? És a dir, comences amb el local sitgetà, però després te'n pots anar al local de tot arreu. Sí. Quin nínxol de mercat hi ha aquí,
Sí.
I quin fandom
molt,
té aquest
molt,
món?
Molt, la veritat que sí, perquè jo vaig començar aquí per fer les carretilles d'arracades,
sí,
diguem com és el producte estrella.
Sí.
I...
És aquest el producte estrella, sí, les, sí, arracades de carretilla,
Sí, tant arracades com penjolls, perquè no portem orelles,
sí,
perforades,
sí,
que era una de les demandes que més, sí, tenies, com, maco, jo no porto arracades i vull portar la carretilla. També es va fer l'opció de collaret, mateixa mida, perquè quedava com molt gran el que tenia,
sí,
que era un clauer,
sí,
i dic, pues, anem a fer-ho tipus gargantilla, més o menys. A partir d'aquí van venir uns clients que volien unes carretilles encara més petites, per una peça en escala. Era un drac,
sí,
i volia que portessin els punts de foc. Llavors, era una cosa tan petita que no es podia fer a nivell manual.
Clar.
Sí que es pot fer a nivell digital, imprimir, pintar, etc. A partir d'aquí, resulta que aquesta persona doncs, és un constructor d'imatgeria festiva. Llavors, va obrir les dues rames. La part de producte com a tal, que segueixo fent, productes cada any trec de 2 a 3,
sí,
i després la part més oculta de 3D Draca, que també és una de les parts que més m'apassiona, que és la part preservació històrica i creació de nova imatgeria. Veiem, per exemple, doncs, elements meus, dissenyats i imprimits, després tot el procés que han de fer ells,
sí,
però veure'ls a les bèsties i als gegants i de més, veure que porten una part meva, entre cometes. I ara, per exemple, estem fent una recreació històrica a Valls,
sí,
que tot ja és públic, es puc comentar,
sí,
de la Liga que estava documentada en 1700. Llavors, a partir d'aquí, va fer tota la part d'investigació històrica i de més, que tot és aquesta part que no es pot anar pues, ensenyant i de més, per això 3D Draca com a xarxes va poquet a poquet,
sí,
perquè haig d'anar compensant els dos sectors. I esperem que s'estreni, si no, ja d'aquí un mes.
I tu fas, entenc que aquest disseny previ per després... O és la construcció de tota la imatge?
No, nosaltres per la part de 3D Draca el que es fa és un disseny. En aquest cas amb el Carlos va ser tota la part de història. Ell em va portar tota la documentació. Jo vaig anar compensant i comparant. Es va fer uns càlculs aproximats, perquè també cosa com a anecdòtica és que s'ha de calcular, perquè a partir de les fotografies que teníem la mesura estàndard de les persones d'aquella època, perquè la bèstia et queda una alçada o una altra,
sí,
i a partir d'aquí doncs, comencem a crear les formes a nivell digital. un cop tenim les digitals, es passa a una maqueta que es presenta, en aquest cas, a l'Ajuntament. I si estaven ja d'acord i es veia similar, o la idea és que sigui una rèplica, a la de 1700, ara ja està en procés de creació.
Per tant, dins de 3D Traca tens com dues línies d'actuació, mm-hmm. no? Una és la del producte en si, no? Aquest sí. producte a la venda, no? Aquest marxandatge,
sí,
no?
Exacte.
Podríem dir festa majorenc, no?
Sí.
Que passa per la carretilla i per... Quant de producte tens ara?
Actualment hi ha propis uns 14, uh-huh. i després venen colles a demanar-me coses en concret.
Particular,
sí.
d'acord. I a banda, doncs, aquesta altra línia en la que d'alguna manera participes en la creació, no? O en la
Exacte.
Millora, en la reforma de
sí.
producte i imatgeria ja existent o inèdit, també entenc, no?
Sí, també n'hem fet d'inèdits. Sí, sí. De fet, el Marrà de Rodonyà
sí.
Va ser una obra de zero i vam començar a implementar tecnologia i de més a...
És curiós, perquè és com que s'ajunten justament en la teva persona com dos mons que a priori semblen tan distanciats, no?
Sí.
Com és aquest, el de la tradició, el folclore, no? Que tot t'has de basar en fotos, en imatges festives d'any de la pera, amb una cosa tan moderna com és la impressió 3D, que tot són càlculs, ordinador, sí. màquines, no?
Sí, la veritat que sí. Jo, un dels eslògans bàsics de 3D Traca és tradició digitalitzada. A partir d'aquí ens obrim a noves experiències, per això també la part de laboratori, d'experimentar i de més, però és una cosa que crec que costa veure, per això, perquè com comentes, al final, com que parlem de tradició, és tot molt tancat, calculat.
Sí, i sembla, però igual no és
Exacte.
Tant, no? Clar.
Quan vas a l'interior, no és el fandom que deies, ja, no, ja surts d'aquest fandom... comences a veure que sí, que constructors, artistes i demés estan oberts a fer canvis.
Clar, i a més no sé si és un món que també ens pot pensar que és un món finit, que dius, bé, això s'acaba on s'acaba, no? Però no sé fins a quin punt és finit, tenint en compte que tots els municipis, no? Ja, no de Catalunya, és que d'arreu, no?
Sí.
Perquè arreu d'Espanya ja diguem que hi ha tradició i folclore,
sí.
tenen, diguem, producte o imatgeria, no? Que seria susceptible de ser client.
Sí, de fet, ara tenim jo amb aquests dos constructors tenim dues línies a part també, és a dir, es va ramificant,
sí, sí.
es va ramificant una barbaritat, perquè, per exemple, amb l'Arnau Codina
sí.
Tenim la part de bestiarium. La part de bestiarium, escanegem les bèsties originals i les reduïm 24 vegades i les pintem després, les pinto a mà i es fa una reproducció a escala exacta de la bèstia. A dia d'avui en portem també 14 fetes i per l'any que ve hi ha 2-3 confirmades i segurament n'hauran més.
D'acord, per tant, Ramon, tu fas tot el procés, eh? És a dir, també fas la pintura
sí.
posterior de la ment impresa en 3D, també la fas tu, eh?
Sí.
Vull dir que toques també tots els pals, aquesta
tot.
Part artesanal, perquè la pintura sí que és una cosa artesanal, purament artesanal, eh? L'altre faràs un càlcul amb la
sí.
impressora, no? I
bueno,
la impressora
sí.
farà la seva feina, però en això hi poses tu la mà i el pinzell.
Sí, exacte. Hi ha una part que sí que m'agrada posar sobre la taula, que és com que la paraula impressora ha fet molt de mal a nivell de màrqueting.
Sí,
perquè quan parlem d'impressora, tothom veu la típica impressora
sí, sí.
de paper i dius, bueno, això ho poses aquí i tira i tira milles. No, ojalà, però no. Normalment, en aquest cas, el que estem fent és o una escultura tradicional, parlem com la comparativa de tenir fang dintre de l'ordinador,
sí.
i el modelem exactament igual, amb el que dèiem, els avantatges que tenim, simetries o
sí.
poder tallar un tros sense destruir tota la figura, etc. Però després sí que hi ha una part de posar-la dintre del programa de tall que es va creant capa per capa. Llavors aquesta capa per capa també s'ha de calcular, s'ha de posar el supòs manualment perquè l'estructura, la figura no caigui. Llavors ens agrada parlar de fabricació additiva, que és com una mica més protocolària.
Clar, i no sé si això també requereix com una formació constant,
sí.
perquè també és un món en constant creixement i evolució,
sí.
no? És a dir, el que es fa ara amb 3D no té
no
res a veure amb el que es feia, és que ni fa
no.
10 anys, és que
no, ni fa 5.
Ha evolucionat moltíssim,
sí.
això, no?
I estan en procés molt, molt... Quasi és exponencial, ja no és lineal. Aquest any, precisament, a la Formex, que és una de les... diguem, un esdeveniment més important a nivell d'impressió, ja s'ha presentat impressió amb silicona, s'ha presentat impressió amb bioquímics, s'ha presentat impressió amb teixits de cèl·lules mare. Llavors, clar, hi ha una barbaritat de sectors que s'estan com, diguem, apoderant o ajudant de la impressió que no té, en principi no tenia res a veure.
Sí, sí, que entra, vaja, i a nivell científic-tecnològic, exacte, és a dir, està sent una eina poderosa, però molt poderosa, sí, sí, per ajudar a molts avenços i a molts estudis i a, sí, tecnològics i científics i medicinals. Vull dir que al final està sent una eina increïblement poderosa, que en aquest cas diguem l'associem a una cosa més lúdica com és el folclore i tal, sí, però que diguem que té moltes altres capacitats. Vull dir que és totalment un moment... Entenc que és un món encara per descobrir, És a dir, que estem una mica com en els inicis gairebé,
Realment sí, perquè, clar, tot el sector és susceptible de poder implementar la impressió 3D. Tots. De fet, fa uns dies estàvem escanejant una bèstia i resulta que una persona de la colla també tenia impressora. Llavors ja és com s'ajunten dos friquis del mateix món i ja està, és igual, la bèstia podem trigar 3 hores més a escanejar-la. Clar, va començar a dir en què treballava i realment estan fent peces per maquinària alimentària.
Clar.
Llavors... On està el nostre límit? Normalment quan venen alguns clients que volen produccions molt llargues, sempre hi ha un límit. Nosaltres tenim com una curva, una gràfica molt, molt explícita, que és en forma d'X. On deixem de ser nosaltres rentables i on és rentable agafar un motlle. Clar, en el cas de les peces del joc de les festes,
sí,
eren, entre moltes cometes, poques unitats.
Clar.
Unes, en total van ser unes 3.700 més o menys, que per fer un motlle, cada motlle són uns 1.600.
Clar.
I depèn de com els facis, és una barbaritat de parts. Cada part són els 1.600, no, sí, és un sencer. Clar, quan vam estar comentant de com fer-ho, vam dir, tirem d'aquí, de l'impressió, es fan aquestes unitats, si són 500 segur, doncs ja sabem els números exactes que s'han de fer, més els percentatges de marge d'error poder, i... tenim com aquestes marques molt, molt finites, no? És a dir, no, tot sector és susceptible,
sí,
però tot sector també és finit.
Sí, sí, clar, ha de ser, i també ha d'haver una rentabilitat, això, que no sé si de les fitxes t'ha portat rentabilitat, això és més una cosa col·laborativa, no? Que és algo que t'agrada a tu també, no?
Sí, també.
Forma part de projectes col·laboratius, sí, no? I en aquest cas un projecte sitgetà. Són 5 peces?
7.
7 peces.
Sí.
I cada una representa una festa?
Sí, són 6 peces de festes i un localitzador, que podríem dir que és com la gota típica de ubicació.
Sí.
Aquesta sí és la més senzilla.
Podem descriure-les breument?
Sí.
Les recordes? Vinga.
Sí, sí. Doncs... De les dues de festa major són els picarols,
sí,
amb una forma, diem, com de bandana en S, perquè es puguin, sí, veure bé els picarols.
Sí.
L'altra són les espardenyes i la faixa. La faixa posada, diguem, amb tronc i les,
sí,
dues espardenyes suportades a sobre.
Sí.
Les dues de carnaval és fardo i fantasia. Fardo com a tal, des del primer moment tenia molt clar el que els volia exposar amb la comissió, perquè sé com necessitem nas, bigoti, mostatge,
sí,
aquest,
sí,
gordo, i les orelles i les ulleres ben col·locades de forma una mica més, no rectes,
sí,
sinó una mica més inclinades,
sí,
i a més. I després la fantasia, que és l'antifaç típic de carnaval,
ploma, no?
Amb la ploma a sobre, i a baix, tothom que tingui la peça podrà veure que hi ha com una mena de cercle que representa totes les plataformes de les carrosses més de fantasia.
D'acord.
És una cosa molt petiteta, però és un detallet allà.
Però que està pensat, no està,
sí,
allà per qualsevol cosa.
No és per suportar la ploma, que és el que em va comentar a míting. No és només per això. I després la part de corpus, que,
sí,
és el clavell,
sí,
i l'ou com balla.
I després hi ha l'altra fitxa, que és aquest
localitzador,
el localitzador,
que és una gota, diguem, de
i quina t'ha donat més mal de cap?
L'ou com balla.
Sí?
Sense cap dubte. Sí. Sí.
L'ou com balla t'ha fet suar, eh?
Sí, la veritat que sí. Sí, sí, perquè és una peça molt fina. També era com quan em van dir... Ells em van comentar, això sí que ho vaig agrair a la comissió, em van comentar què volien que sortissin,
sí,
però em van donar carta blanca a nivell creatiu.
D'acord.
Llavors vaig fer unes propostes a nivell esbossos i normalment en faig 2-3, depenent de la clientela. Si veig que,
sí,
és del sector artístic, normalment amb 2 va sobrat, perquè amb aquelles 2 fem un Mr. Potato.
Sí.
Si no és del sector artístic, en faig 3 perquè puguin anar veient diferents estils. En aquest cas eren 2, 2, 2, 2 i 2. Clar, l'ou com balla, quan em van dir, ha de ser això, jo, el meu cap va explotar, perquè és com, vale, com represento jo aigua, com represento un ou, i que es vegi que és l'ou com balla, ja no és només els elements,
sí,
per separats.
Sí, sí.
Sinó que
és a dir,
no
és... un ou ballant a sobre d'aigua,
exacte,
és com... En l'aire, sí, sí, sostingut per res.
Exacte, com... Vale, ara això no quadrarà de cap manera. Vam començar amb els esbossos fins que va agradar més o menys la primera, diguem, el primer blockout, que es diu, que són, un cop està aprovat la forma similar de l'esbós, passem a la part digital i fem amb geometria bàsica, rodones, amb cilindres i poquetes coses més, una interpretació de lo que pot ser. Que en aquest cas, jo ja ho veia i dic, això no agradarà, perquè semblava un coet. De dalt tenies la cúpula i després tenia l'aigua com tota la injecció que fan per aixecar. No, això no acabarà de fer el pes.
De qualla.
Vam donar-li la volta, després sí que l'ou estava molt recte i això va ser com... És una peça que té tres elements, ou, aigua i font.
Sí.
És la peça que ha donat més mal de cap per dir... És que no s'entén. I ara sí, al final sí.
Tot això són aquestes set fitxes que trobaran amb el joc de les festes sitgetanes, que les ha fet el Ramon Pa com tres de traca, que és aquesta línia, diguem, d'impressió digital o de fabricació... Com ho heu dit? Com
fabricació additiva.
Fabricació additiva, que és una de les branques del Ramon Paco, perquè després té una altra... que s'allunya, diguem, ja d'aquesta cosa més folklòrica i tradicional, no? Que entra més en el món del cosplay, no?
Sí.
I aquí fa obres artístiques, perquè fa coses increïbles.
Gràcies.
I aquí també hi ha un món i un fandom molt gran amb això del cosplay,
Sí, ara de fet, amb la botiga de Tanuki, d'aquí de Sitges, Tanuki Comics, podeu veure un chopper a escala real.
És fet per tu?
Sí, sí. Aquell chopper fa 1,20 m, està íntegrament fet per mi. Des del disseny, la impressió, el polit... Polit.
Realment tens molts encàrrecs, això? És a dir, hi ha molta gent darrere demanant això?
Hi ha gent, entre les que m'incloc, que ens agrada molt. I no tenim pressa, entre cometes, per tenir la peça gran.
D'acord.
No som molts, però sí que som benvinguts, entre cometes. Clar, hi ha gent que vol les figures petites. Aquestes figures petites... Sempre dic el mateix, jo soc bastant sincer quan venen els clients a dir aquesta figura la pots trobar tant en aquesta botiga o en altres o als mateixos basars i no et costarà ni un quart del que jo et puc cobrar. Però hi ha gent que vol aquella persona o aquell personatge amb aquesta pose, amb aquest barallant-se amb aquest altre personatge que no està en cap anime o que no està en cap figura feta. Llavors allà entra la pregunta estrella és si ets o no ets col·leccionista.
Ah, hi ha molt col·leccionista?
Sí.
Molt, eh?
Sí.
Vaja, de fet, només cal veure les cues que hi ha quan hi ha el del museu de la Fira del Còmic a Barcelona.
Sí, exacte. Tres diumenges vam anar.
Fa tres diumenges.
Sí.
La borrada de gent que s'ajunta i s'aplega allà i t'adones de la quantitat de gent que hi ha en aquest món,
exacte.
Que si no hi ets dins el món, clar, et sobta perquè dius, caram, sabia que hi havia tanta gent que li agradava això. I ara, clar, el món del 3D, no?, ha entrat molt profund i molt fort en això, també.
Clar, perquè tenim l'opció, per exemple, amb un amic, que és amb el que vam anar, precisament li vaig fer el cosplay i li vaig fer tota la màscara, que a nivell escultòric doncs és un anime que es diu Dandadan.
Sí.
I clar, la cosa bona és que a nivell digital primer el vaig escanejar amb ell. També tens que tenir l'escàner, però el vaig escanejar, llavors clar, tot era a mesura real d'aquesta persona. Llavors, a diferència d'abans, entre cometes, fa 2 o 3 anys, que s'havien de prendre les mesures amb calibres diferents i més o menys et quadraven, a dia d'avui no. A dia d'avui et faig la màscara, t'encaixa 100% bé, o 85-90, depèn de la peça interior, i a partir d'aquí ja podem jugar una mica més. Jo sé que
I això és creativitat lliure, no?
Exacte. I a més hi ha un punt d'enginyeria molt petita, en aquest cas, però, per exemple, volíem que la boca es mogués. Llavors, que no és una màscara que cobreix des de per sobre del front fins a baix de la barbeta, passada, diguem, a la clavícula.
Sí.
Que si vols moure alguna cosa que t'està impactant a la clavícula, ja tens un problema. El que vam intentar dissenyar va ser una estructura interna que quan ell movia el mentó sortia una placa i aquesta placa donava el suport sobre la remandíbula de la figura.
Mare,
que això és el que m'agrada, és el cabrats de cap.
Això, no? Aquest haver de pensar, no? D'escarrar-se, de destrujar-se el cervell, que es diu, no?
Sí.
Per trobar aquestes solucions, no? Aquestes peticions impossibles dels fans, no?
Sí.
O dels col·leccionistes. I ara deies fora que estàs a punt d'obrir una tercera línia de negoci.
Sí, perquè per què no?
Per què no? Perquè si en dos no en té prou, doncs n'obrim una tercera.
Exacte.
Que va enfocada a...
Laboratori. Sí, aquest laboratori artístic va més enfocat a creacions inèdites, pròpies, 100%. Aquí no entrem en base a col·leccionistes com a tal, o d'una sèrie, d'un anime o d'un videojoc, sinó que és més experimental des del punt de vista tant com a materials, ja no només impressió 3D, sinó que vull esculpir tradicionalment, utilitzar materials com doncs, fustes i demés tallades a mà, i a partir d'aquí doncs, crear unes escultures que vagin més enfocades a... diguem que el sector és expressionista. El sector expressionista al final és gent que ens costa expressar certes emocions, perquè som més hiperanalítics potser, o som més neurodivergents, i a partir d'aquí pots veure reflexat aquella emoció que no pots explicar. La meva intenció a nivell molt futur és que totes aquestes sèries d'escultures, en principi serien 10 la primera sèrie, arribin a estar en llocs amb psiquiatries i a nivell psicològic per poder donar una mica de suport visual a persones doncs, que això que costa una mica més.
Neurodivergents,
sí,
no?
Exacte, és a dir, exacte. I que quan vegis aquella figura tinguis com dos dubtes si ets o no ets aquell símptoma o aquella experiència, crec que quasi bé el 90% de les persones poden dir jo no he passat per aquí però sé qui ho ha passat, des de imposicions físiques de l'entorn, des de bullings bàsics. Una de les primeres obres que espero treure relativament aviat sí que es diu Calidez Tòxica, que és bàsicament una abraçada d'una persona que et consumeix energèticament, que t'està exprimint i que això, a no ser que tinguis psicòleg i puguis expressar-ho amb aquella persona, costa molt de veure o costa molt d'entendre o costa molt d'explicar.
I tu a través d'una figura, una escultura en aquest cas en 3D, intentes d'alguna manera ajudar a transmetre o a percebre aquella emoció.
Que aquelles persones que no han passat o que creuen que poden estar passant...
Que la puguin identificar.
Exacte. Que puguin veure aquella empatia o aquella esgarrifança, perquè hi ha una frase...
Sí, aquesta vessant, diguem, seria més social, fins i tot.
Sí, sí, la intenció és anar per aquí.
Ramon, que interessant. Un plaer descobrir-te. Gràcies i a partir, en aquest cas, del joc de les festes sitgetanes, però que a més sàpiguen que tot això ho fa aquí Sitges, no? Perquè per fer això, què necessites? No sé si necessites un gran espai o...
Bueno, tinc un pis sencer adequat.
Sí? D'acord.
Sí. Són dues habitacions senceres i el que seria el menjador del pis, no és menjador, sinó que hi ha tota la part de dibuix, per una paret, i l'altra paret està tota la part de pintura.
A veure si la següent porta o línia de negoci hauran de ser visites al taller de...
Sí.
Això deu ser tota una experiència també, entrar allà, i la sensació per molts deu ser com que entres al futur, perquè, no? Una mica deu ser aquesta sensació. Ramon, un plaer. Moltes gràcies, que vagi molt bé, que arrenquis aviat aquesta tercera línia de negoci més de caire laboratori, social, tot plegat, i que per molts anys tres de traca, Ramon Paco i tot aquest món del modelatge 3D.
Gràcies.
Un plaer.
Igualment.